un estiu màgic. Esteu convidats a gaudir-lo a la primera línia de mar, aquí a Tarragona, amb vistes a la petroquímica.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 7, versió estiu, amb Xavi Rocamora. Un programa ben fresquet. RAC 1. Tots som 1.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. A RAC1. Tu diràs amb Aleix Pariser.
La mínia mal en curt per Pedri. Pedri se'n va cap a dins a buscar la frontal de l'àrea. Ja hi és, la posa per Gundogan. Gundogan filtra la pilota per Pedri, la rematada. Gol! 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 Paciència!
Té la pilota Ter Stegen, pressió altíssima del Cádiz. Ter Stegen en llarg per Lewandowski. Lewandowski amb el cap, boníssima per Ferran Torres, que no estan fora de joc, encararà el porter. Continua Ferran Torres, l'has de fer, la rematada, gol!
Del Barça! Xiula el senyor Muñiz Ruiz al final del partit a l'Olímpic Lluís Companys, a la sintonia de RAC1. Primera victòria del Barça a la Lliga 23-24. Primer partit com a local i 3 punts al Sarró. Això sí, patint moltíssim. El Cádiz ha tingut 4...
Fet del treball de l'equip, del joc posicional, també bastant satisfet, l'hem d'anar millorant, hem de respectar més la posició i aparèixer en el moment just i no atacar de primeres, no? Crec que hem de tenir més paciència, però bé, crec que el joc ha sigut bastant bo i crec que la victòria és totalment merescuda.
Doncs això del que ha dit Xavi Hernández, aquest ha estat el resum de com hem viscut aquest Barça 2, Cádiz 0 a la sintonia de RAC1, primera victòria a l'estadi olímpic de Montjuïc del Barça. Li ha costat, però al final ha guanyat. Què t'ha semblat, Pichi, el Barça?
Pues que discrepo del que acabo d'escoltar que diu Xavi, que han de tenir més paciència. Jo crec que una cosa és la paciència, però l'altra és la lentitud. I a mi les sensacions que m'ha donat l'equip ofensivament han estat molt pobres. Molt pobres. I fins i tot defensivament, que el Cádiz ha disposat de 4 ocasions de gol, com a mínim claríssims les 4, No sé, a mi no m'ha agradat aquest Barça, no? Segueix amb aquesta línia de que falta intensitat, falta molta velocitat de circulació de la pilota i que se necessiten 45 passes per arribar a la porteria rival.
I l'11 t'ha sorprès d'entrada, l'11 inicial?
Bueno, m'ha sorprès la presència de Lamin en aquest sentit. I esperava més Abde de sortida, però bueno, la resta, bueno, el fet de que tornes a col·locar Koundé quan tota la polèmica, o almenys
sí, els debats,
escrit,
sí,
no? Sí, sí, de que si lateral, no, vull ser central, no sé què, pum, de cop i volta avui col·loques a Frenkie de Jong, que em sembla bé, que contra equips com el Cádiz i això teòricament pots tenir certes llibertats, no? No demostrar tenir tanta estructura defensiva, no? Però de la mateixa manera també entenc que contra equips com aquest, com el Cádiz o ja el Getafe la passada jornada, tampoc està de més poder començar amb dos extrems, amb dos jugadors que creen desequilibri, almenys perquè saps que tindràs un rival molt tancat al darrere. I en aquest sentit, bueno, ara sembla que ja sempre serà 4-4-2, que el 4-3-3 desapareix definitivament.
Mira, Joana, què t'ha semblat?
El partit de la setmana passada, i això que deia al final el Pichi, també ho vam dir diumenge passat, jo crec que era un partit, de fet s'ha vist a la segona part sobretot, o quan ha donat entrada a Abde i Ansu, etc. Jo crec que són partits que has d'obrir el camp, són partits que no sé per què vols aquesta superioritat interior quan fins a tres quarts de camp pràcticament no tens oposició.
Tu variaries el pla en aquest tipus de partits, vols dir?
Jo per descomptat, de fet ens ho hem trobat cada vegada que hem tingut aquestes situacions, hem hagut d'obrir el camp i canviar i posar un extrem més pur per precisament tenir aquestes opcions. Fixeu-vos que a la primera part les úniques opcions han arribat quan Lamine superava en l'1 contra 1. Vull dir, per tant, vaja, jo no sé, aquesta obsessió per la superioritat per dins, no?, o per acumular tanta gent per dins, quan l'equip es tanca tant, l'equip rival es tanca tant. Sincerament és una cosa que no acabo d'entendre, perquè tu pots jugar amb dos extrems purs, però un d'ells, si la pilota està per l'altre costat, pot venir més endintre i bascular per apropar-se al joc, però això no vol dir que hagis de tenir un migcampista més. Jo estic d'acord que tampoc ha estat un gran partit. És veritat que són els típics partits que el gol ha arribat al minut 82, però són partits que s'han de madurar. És evident que l'esforç físic s'acaba pagant per part del rival i, evidentment, al final dels partits, en els últims minuts, és quan, bueno, que em costa més mantenir la intensitat, la concentració, i és quan els equips que juguen, com aquest cas el Casis, és quan es desajusten una miqueta més, no? Però tot i així, no, jo des del meu punt de vista no ha estat ni molt menys un partit per 4-1-5-1, com ha dit el Xavi. Més que res perquè ells en podien haver fet 3 de molt clares. Vull dir, per tant, com a molt, que em digués 4-3, però 4-1 em sembla curt en aquest cas.
Solsona, ara t'escolto, deixa'm saludar el Roger Saperes, home, que toma vacances. Hola, Saperes.
Hola, què tal, Pariser? Bona nit. Bona nit a tothom. Sí, i la teva què, lladre?
Quina bona cara que fas.
Sembla un conguito, Solsona.
Sí. Tot s'acaba, Saperes?
Tot s'acaba, tot s'acaba. I les coses bones també arriben, com és ser aquí a la tertúlia del Todirà.
Ara m'agrada.
Cantant de ser-hi, com sempre.
Solsona, què t'ha semblat a tu aquest Barça?
Que des de fora sí que... veient el partit pots pensar, perquè són equips que es tanquen, el Cádiz, l'altre dia el Getafe i això, doncs de jugar amb dos homes oberts, no? Això és el que veiem els que estem a fora, però el que està allà dins, que és el que mana, no només no opta per jugar amb dos oberts, sinó que a més avui ha posat els 5 migcampistes. Avui ha posat els 5 migcampistes.
Teníem debat de què faria, què no faria, no?
I saps quina interpretació li dono jo?
Quina?
Per què no ha jugat Sergi Roberto? Que semblava que era una de les possibilitats, jugar Sergi Roberto...
Sense Araujo, sí, no tens més, ara mateix.
I De Jong al mig, jugar amb els 4, amb Yamal, amb Lamine, amb Lewandowski. Bé.
Això. Però quins 4? Haguessis deixat Gavi fora un altre cop?
Per tenir-los a tots contents.
Per això ha fet això, jo interpreto, que ha fet jugar a De Jong una mica més endarrerit, com tercer central, perquè tinguin cabuda tots. Perquè si no,
què
deixes? A Gavi un altre cop fora i l'altre dia ja no hi era?
Però hi haurà alguna explicació futbolística també? Perquè
no, sí, però jo l'explicació meva, veient l'alineació, dic...
Li ha buscat un encaix a De Jong per justificar els altres 4.
Aprofitant que no hi ha Araujo, no poso a Sergi Roberto. Això és el que he pensat jo. Una altra cosa és que el meu pensament estigui encertat o no, però dit això, el partit s'ha anat complicant, mica en mica. Sí que queda constància que Gundogan juga al mateix joc que juga Pedri. Primer toc, un control i un passe, un tal, vull dir, sempre està ben situat, i que el Cádiz doncs no defensava amb 4, defensava a vegades amb 6, perquè Alejo seguia a Valde, que a Valde li costa més amb estàtic anar-se'n del seu marcador, en aquest cas era Alejo, que era l'home de banda. Sempre és millor arribant, com li passava ja a Alba, que també arribava i arribava per sorpresa, i ahir era molt perillós, i a Valde li costa una miqueta més. Per l'altra banda dreta estava una mica orfa, perquè Lamine ha fet dos o tres cosetes interessants, molt interessants. La primera ocasió l'ha tingut ell, que li ha fet una aturada con en Ledesma, li ha fet una aturada brutal.
Aquest nano continua tenint molt bona pinta.
Sí, sí, sí. Té talent, és bo. I, I el Cádiz, doncs, ja sabia, ho ha dit, jo he escoltat la roda de premsa, que, per cert, m'encanta Sergio González, les rodes de premsa, perquè, escolta, va de cara al gra, et diu les coses ben clares i et diu això, pots estar d'acord o no, però te les explica tal qual, no li dona voltes. I han tingut les seves ocasions, la primera clara, la de Roger Martí, que... Ter Stegen l'ha tret al braç, no?
Bueno, és que la recepta és la de la temporada passada. Mm-hmm. Ter Stegen imperial, no? I el Barça fent pocs gols. Vull dir, així s'ha guanyat la primera victòria. L'any passat va ser la Lliga de 1-0 i de moment...
La primera part, Pedri tampoc entrava molt en contacte. És que s'ajuntaven massa jugadors allà. Entre Gavi, Pedri, Gundogan, Oriol, pujant De Jong... Vull dir, es menjaven una mica el terreny... Quan això ha quedat una mica aclarit, que ja no hi havia Gavi i això, Pedri ha agafat el comandament, ha començat a moure, ha començat a tenir més protagonisme, i en una d'aquestes jugades, doncs, jugador com Gundogan, doncs, t'ha filtrat aquesta pilota, no? I després ha sigut ja tot molt més fàcil. Però no ha sigut un partit brillant. Del Barça, és el començament, molts equips estan al començament i no troben els espais, i els equips petits es fan forts fins que no els hi marques, han marcat al final, però hagués pogut acabar amb una d'aquestes ocasions que ha tingut el Cádiz. És veritat que el Barça ha tingut més ocasions, sí, que el porter ha estat fenomenal també, però...
Compte ara que venen Villarreal i Osasuna fora de casa seguits, perquè el Barça les dues pròximes jornades visita els camps del Villarreal i l'Osasuna, després ja ve l'aturada.
Jo no sé si aquesta interpretació que he fet jo de la cabuda dels cinc migcampistes, o sigui, ja no n'hi havia més, no sé si algú això ho havia pensat o li havia passat pel cap o alguna
cosa.
Sí, a mi m'ha passat pel cap, Jo ara estava, mira, de fet tinc aquí, estava apuntant, dic, De Jong, Romeu, Gundogan, Pedri i Gavi, els que havia fet jugar. Ho he pensat, és veritat que després de la sala de premsa Xavi ha dit, el joc per fora ja el tenim, a mi el que em preocupa i vull insistir és en el joc per dins, i que el gol ha arribat precisament en una combinació del que ara estàvem dient, de Pedri i Gundogan precisament per dins. Ara, a mi em preocupa també la part del davant del Barça, la dificultat que té per poder marcar, l'estat de Lewandowski, qui ha de fer els gols si ell no està al 100%, com sembla que ara no ho està, que segurament en els propers partits anirà agafant la forma, però ara mateix no ho està, i qui ha d'assumir una mica aquest rol. Crec també que si el Barça hagués marcat abans, el partit hauria estat diferent, però no ha estat així, se li ha anat complicant, s'ha neguitejat, i és veritat que el Cádiz n'ha tingut de molt clares. No estic d'acord amb Xavi amb això de 4-5-1, jo crec que un altre equip avui, amb les ocasions que ha tingut, t'hauria fotut en un problema greu avui a Montjuïc. I molt satisfet, això sí, de la valentia que ha tingut Xavi amb Lamine. Em sembla un jugador descarat, atrevit, que segurament s'ha de vigilar, que s'ha d'anar amb compte, sí, però que tampoc se l'ha de frenar més del compte si ofereix un rendiment com el que li hem vist avui.
Sí, de tota manera, no ens oblidéssim que el Barça jugar contra dos equips i l'any passat se van salvar l'última jornada, contra el Getafe i contra el Cádiz. A un va ser incapaç de fer-li gol i a l'altre li ha fet dos gols al final.
Sí, sí, a mi em sembla preocupant, això. A mi em sembla preocupant.
Per això dic, és que la lectura ha de ser també en funció del rival que tens al davant. Si tens un rival d'entitat, doncs està bé. Dic, bueno, mira, tant. Però és que ha tingut a dos equips que lluitaran, probablement lluitaran, però l'essens, I el Cádiz ha tingut les seves opcions clares de fer gol, també.
Sí, i el segon gol, el que dèiem ara, arriba perquè el Cádiz es volca i el Barça tira una contra brutal. Vull dir, és Ter Stegen, el cap de Lewandowski i Ferran. Vull dir, amb tres tocs, pràcticament. És el segon gol. I la Joana?
Sí, jo segueixo dient el mateix. Ha de millorar molt, perquè, a més a més, és molt pla. És a dir, la manera que té el Barça d'atacar és molt plana, perquè tu pots apostar per jugar... per dins, que és el que vol el Xavi, que per això fa jugar tants migcampistes, però al final aquests migcampistes han de moure's i han de moure la pilota molt ràpidament, i l'han de moure per, en tot cas, fer arribar la pilota al final en banda o per entrar des de darrere. I, per exemple, Gundogan, jo encara no l'he vist pràcticament trepitjar l'àrea en els dos partits, i era una de les característiques que tenia quan jugava amb el City. Bueno, de fet, una oportunitat ha sigut una entrada de Koundé, no?, que ha tret el porter Ledesma, un paradón, i Pedri en el gol. Però Pedri, fins al gol, no sé si estareu d'acord amb mi, però tampoc estava fent un gran partit. Vull dir, no, a la primera part no se l'ha vist pràcticament. Per tant, aquest protagonisme que vol donar al joc interior tampoc s'acaba produint. I després no se't poden plantar un Cádiz, amb tots els respectes, quatre vegades sols davant, pràcticament davant del teu porter. Per mi això és una falta d'atenció i de, avui, i de col·locació molt important.
2-1 contra 1, pràcticament, al Cádiz. Li ha regalat amb la de Valde i la de Lewandowski. Li has donat dues opcions que t'ha acabat salvant Ter Stegen. I l'hem de tornar a nombrar avui.
Avui, si Araujo no està lesionat, jo crec que Xavi no pot fer això que ha fet de posar els 5 migcampistes, no? Crec que estem d'acord en això. Per tant, ha estat de la necessitat, ell n'ha fet un experiment, potser, per veure si tenia més joc interior i li funcionava.
Però també hem d'acabar de resoldre el tema de la defensa, no? És a dir, Araujo ha de ser el lateral dret? O té el mateix problema que ara estava dient el Solsona del mig del camp a la defensa, de dir, bé, faig jugar Araujo perquè així puc fer jugar també a Koundé i a Christensen i no he de deixar cap a la banqueta. No sé si també té una mica aquest problema, Xavi.
Anem contentant a tots, no?
No sí, ho sé. És que a mi em costa de veure que Araujo, per molt que rendeixi, jo dia del Madrid ho puc entendre com a un jugador que no ha pogut frenar en més d'una ocasió a Vinícius, però de normal ha de ser el lateral dret del Barça, Araujo? Hòstia, a mi m'agrada molt més de central, o crec que rendeix molt més de central.
Jo crec que quan avancin els partits, al final Koundé anirà a banda dreta. Koundé anirà a banda dreta i Araujo serà el central. Li agradi Koundé o no li agradi, si al final arribarà Cancelo, no ho sé, pot ser que arribi Cancelo.
Però llavors també és un problema, perquè si tens el lateral dret,
més problemes.
Aquí sí que has de deixar algú a la banqueta.
Tens més problemes, però com que hi ha molts partits, pot anar administrant, no? Clar, el tema Gavi és un tema delicat. Un jugador que ha fet tot el que ha fet, que ha anat a la selecció, que és jove, que ha jugat tots els partits, no sé què. Clar, ara t'arriba una peça que en principi aquesta peça és titular, que és Gundogan. Clar, no pots treure l'altra peça, Pedri. I des de que ha marxat Busquets, doncs amb l'arribada d'Oriol, que sí que algun partit igual no el fa jugar i només juga amb De Jong i perquè entri un altre jugador i això, però sembla que està funcionant bastant bé aquesta ausència de Busquets, doncs amb Oriol i De Jong crec que s'estan complementant bé, almenys això sembla, no? Si això va funcionant, serà difícil que ho toqui. Clar, si no toques això...
Salta un, de Gundogan, no Gavi, Pedri, salta un.
Saltarà un, però a partit com avui, com el Cádiz, contra el Cádiz i contra tal. Però vull dir, clar, no va jugar Gavi a l'altre partit. Si avui no torna a jugar de titular, ja són dos partits de titular. I encara no ha acabat el mercat.
Home, no.
No vull dir res amb això, però no marca.
No oblidem que té 18 anyets aquest nano, vull dir.
Sí, però porta un any i mig o quants jugant.
Sí, un any i mig ben bons.
Jugant ben bons, i a la selecció també jugant titular, i tot. Clar, no és que té 18 anys.
Que si paguen bé.
Si paguen bé. Al mercat, dius.
Aràbia paguen bé, però... No, crec.
No, amb això no. Que
ja t'entenc, que s'obriria la porta a dir, doncs aquí si no tinc el protagonisme... No, ja, però això no, el nano vol jugar aquí, és jove...
El nano vol jugar aquí, ho sabem tots. Però vol jugar. Clar, vol jugar.
Jo també volia jugar. Mira.
No, però que veurem a mesura que vagin avançant els partits, i quan tingui tota la plantilla completa, ara quan acabi el mercat, quan Araujo torni a estar bé i es pugui inscriure a Marcos Alonso i Íñigo Martínez. Vull dir, clar, que anirà fent rotacions i anirà movent peces. Evidentment que les anirà fent. Però a Villarreal, contra el Villarreal...
No, és que per això quan dèieu, és que ha jugat Getafe i Cádiz, que es van patir per salvar-se. Sí, és que ara venen les proves de foc. Camp del Villarreal diumenge que ve i camp de l'Osasuna diumenge següent. Aquí són equips, els dos estan a Europa la temporada vinent i estan jugant molt bé, a més a més. Doncs a veure què farà aquí, no, quin perfil interessa més. Però jo crec que també és una qüestió de perfils, no? Si estan bé, jo, a mi em sap molt de greu, però jo havia de ser suplent. Si estan bé, si troba l'encaix Gundogan, Pedri, De Jong, Oriol Romeu, aquest quadrat, si troba l'encaix d'aquests quatre, perquè jo crec que encara no l'ha trobat, no? Perquè com ara dèieu, Gundogan i Pedri semblen com uns repetits, llavors s'hauran d'adaptar un jugar a la dreta i l'altre a l'esquerra del quadrat, no sé, quan trobi l'encaix, aquests quatre són els millors de la plantilla, haurien de ser el quartet titular al mig del camp.
Sobre el paper és el que diuen els entrenadors, beneït problema, no?
Sí.
Sobre el paper.
Sí, sí.
Allò de dir, no, tant de bo poder tenir recursos, i és el que dèiem, no?, que la temporada passada potser el Barça li va faltar fons d'armari, al mig del camp el té. A mi em preocupa que no tinguis aquesta varietat, per exemple, al davant. I al darrere crec que també tens recursos, i més si arriba Cancelo. Ara s'ha de veure quina és la gestió, si Xavi pot fer el que realment li ve de gust, o hi ha aquest punt d'equilibri per tenir a tothom content.
Home, anirà, no anirà una mica en funció primer dels partits ara que vagin jugant, i la diferència de punts que puguin haver entre el Barça i el Madrid. Si la diferència de punts sigués com la temporada passada, permet fer més coses. Això sí, està més clar que l'aigua. I un partit deixarà sense jugar Pedri, que el farà descansar, o un altre farà descansar Gundogan, i així, tal. Però si tot va una mica ajustat, i tot va una mica apretat, i al principi has de començar a sumar de 3 per començar a marcar ja el ritme de dir, escolta, no, el Barça aquest any també estarà al mateix nivell que la darrera temporada, doncs si no hi ha lesions, en funció del rival haurà de fer l'alineació.
Perquè jo us obriré un altre debat. Ara mateix Ferran Torres ha estat el màxim golejador del Barça la pretemporada, i a Getafe no va jugar, i avui surt i marca. Llavors, no podria ser Ferran Torres, si està en aquesta ratxa positiva, un jugador que pugui entrar?
En lloc de Lewandowski.
Clar, aquest és el debat que jo t'obriria. Tu no l'hi... Però tu pots asseure un partidet a Lewandowski i dir, escolta, va, descansa, anem a donar l'oportunitat al Ferran, que està bé, està dolç, amb el gol.
Sí, algun partidet, sí. Depèn de contra qui juguis, i depèn si la necessitat dels 3 punts són molts o no, ho pot fer, i a lo millor ho fa. Però si no, Lewandowski i
10 més,
Rafinha i el proper partit.
No, que no pot jugar encara.
Encara no, que en té 2.
En té 2, clar. A Villarreal no pot jugar Rafinha.
No, però a la millor és una bona ocasió perquè pugui jugar Ferran Torres per banda dreta en lloc de
ja,
de Lamine.
Fixa't que quan t'ha rendit més i t'ha fet gols, sí, és pel mig, com avui.
Sí, sí.
No. La veritat és que avui el segon gol se n'ha entès molt bé amb Lewandowski i Ferran.
Jo no veig a ningú ara mateix per treure Lewandowski que jugui en lloc seu. Jo no el veig.
No, eh?
Qui ha de ser... És a dir, de dir... que ara Xavi pugui treure Lewandowski perquè no està marcant i digui no, veig molt millor a Ferran Torres i apostaré per ell com a nou. No ho veig. Perquè crec que a la llarga Lewandowski acabarà sent el nou. Tu el treus ara perquè no ha marcat en 2 partits i jo crec que llavors l'altre... hòstia, estem parlant d'un jugador top, és a dir, que està en un moment ja que té 34 anys, però que continua sent un davanter que la temporada passada et va salvar molt. Jo, llavors, treure l'ara perquè no ha marcat aquests partits i posar algun parell, jo no crec que ho faci Xavi. No sé si passaran, però no crec que ho faci Xavi, i jo no veig també qui és el que ha de posar aquests gols que no està fent de moment Lewandowski.
Jo la sensació que tinc és que ara mateix, com que estem a l'inici de la temporada, s'estan acabant d'encaixar les peces, no? I llavors Xavi està provant coses. El que passa és que l'exigència del Barça és màxima. El Madrid ha fet un 6 de 6 fora de casa i, per tant, no se'n pot escapar, no? I avui era més important el resultat, potser, que no pas construir alguna cosa interessant. I aquest gol, connexió Gundogan-Pedri, doncs mira, és un pas endavant, no?, perquè aquests dos jugadors es comencin a entendre dins del terreny de joc futbolísticament, perquè evidentment tenen molta qualitat, però no és fàcil, no? Però no ha acabat de trobar Xavi encara l'encaix d'aquest Barça 23-24. No sé si tindrem la paciència suficient, Pichi, però no? falten cosetes per polir en aquest Barça encara.
Sense cap mena de dubtes, si que aquest Barça amb els dos partits que ha jugat igual tindria dificultats per tornar a passar la fase de grup, fixa't que et dic.
No fotis un any més, no?
No, clar, aquesta sensació, si fa aquest futbol de... que han vist la primera part aquí, la primera part del camp del Getafe, pues seria preocupant. El que passa que jo crec que això és circumstancial, ha vingut una peça nova, sobretot, que és Gundogan, que s'ha de intentar adaptar d'alguna manera, encara que veia d'un futbol molt semblant. Pedri encara no està al seu millor bon moment i òbviament entenc que sí, dona la sensació de que falta una mica de presència a l'àrea, no? De que necessite un acompanyant que porti gols Lewandowski. Ara, jo no tanc a Lewandowski ni després de veure'm una botella de vi.
I del bo.
I de clar, t'ho dic.
I del bo. No. Jo només plantejava si en algun moment de la temporada Ferran et pot fer de nou.
Ah, bueno, en algun moment suplent. Condicionat, sí, pel que sigui.
I ara està en ratxa, aquest nano, clar. Llavors, no sé, potser a Villarreal li arriba l'oportunitat.
Tu eres del que fa un gol un i et hi ha de jugar el partit per fer.
Jo com a entrenador seria així, fàcil. Fàcil. Tu estàs en el moment de ratxa, vinga, pa dentro. I si no, va fora. Així de fàcil els hi fotria.
A vegades funciona. Tu has fet un penal, no juga.
No juga, sí. Així aniria, per mèrits, no? Meritocràcia. Meritocràcia,
no?
Sí, senyor, sí, senyor. L'altre gran debat és a la dreta. Lamine Yamal, ja n'hem parlat una mica. A mi avui m'ha encantat aquest nano. Jo no sé si s'ha d'anar a poc o no s'ha d'anar a poc, perquè amb Pedri no vam anar a poc. Amb Gavi no s'ha anat a poc. Amb Ansu Fati no es va anar a poc. I t'han acabat sortint bé. Llavors, Vilajoana, no sé, amb Lamine Yamal, què has de fer quan ara torni Rafinha? Què has de fer a Villarreal? Li segueixes donant l'oportunitat a aquest nano? Com es gestiona?
Jo sóc del parer, ho he dit sempre, que no has de mirar el DNI d'un jugador. A veure, has de mirar com està entrenant, com rendeix, i després, quan el poso al partit, en funció de les característiques d'un o d'altres, decidir. Jo per això segueixo pensant que això de tenir un 11 titular, però ben dit, jo ho he dit moltes vegades, i amb el Dani amb això no hem estat alguna vegada d'acord, però jo sóc del parer que ha d'haver-hi 15-16 titulars en un equip. I en funció del partit, en funció dels minuts que portes, de l'acumulació de cansanci, etc, pot entrar un o altre, perquè ara sembla, per exemple, que si no hi és l'Oriol Romeu, hòstia, el Barça, l'equip s'enfonsi. I això un Barça no s'ho pot permetre. Ha de tenir alternatives, perquè si no hi ha, en aquest cas, un Romeu o un Gundogan en el seu moment, o que en algun moment se'ls hi pugui donar descans, perquè no, evidentment, no podran jugar tots els partits d'una temporada. I això passa igual amb Lamine, i amb Ansu i amb Rafinha. Lamine té unes característiques molt bones, molt. Evidentment, la joventut fa que aquest desparpajo, que diuen en castellà, vagi molt bé en certs moments, però és veritat que amb segons quins equips, segurament si Lamine, quan es trobi un lateral molt millor que el que s'ha trobat avui, doncs segurament s'haurà de pensar molt més, perquè una pèrdua davant de segons quins laterals i davant de quins equips et pot suposar un problema, no? Perquè són gent que llavors et surt ràpid i ho fa molt millor. Però això no vol dir que no el puguis aprofitar per molts partits, vaja, perquè és molt bon jugador, independentment que en digui 16 o 25 anys.
Jo crec que si ell es recupera bé, ha jugat tot el partit avui, si ara es recupera bé tota la setmana, entrena bé, no té cap molèstia ni res, jo sóc partidari del que el proper partit contra el Villarreal torni a jugar, perquè no té talent. Jo quan agafa la pilota ja és d'aquells jugadors que ja em dona la sensació que farà alguna cosa. Ja dic, ui...
Aviam. Et posen alerta. El defensa, sí, a tu a casa, al Pou quan narra...
Sí, perquè tots. Hi ha jugadors... Que
Dani posa el peu a casa. Dani està allà.
Poso el peu i dic, ui, què farà ara? Perquè a vegades et surt per l'esquerra cap a dins, però també quan va cap a fora, doncs després té una punta de velocitat que jo em pensava que no era tant, però guanya terreny. Sí, vull dir que sí, físicament...
És molt bon jugador.
Físicament està bé, que recupera i bé, i entrena bé tota la setmana i arriba en bones condicions. Jo no en tinc cap dubte que el proper partit contra el Villarreal jugui, qui jugui de lateral, és igual. És que és molt bo. És que té 16 anys, sí, bueno, i... Mm. I si està ben amoblat i a l'entorn a casa ja estan bé, doncs per què no ha de poder jugar?
Això sí que és un beneït problema, perquè jo insisteixo, a mi Ferran jo li donaria alguna opció com a titular, no sé si per Lewandowski o a la dreta. Abde, em va agradar Getafe els minuts que va tenir i m'ha agradat avui perquè també fa coses. Ansu ho està fent prou bé els minuts que ha tingut també, aporta coses al joc del Barça, jo el veig molt més participatiu, però és que després ha aparegut aquest nano de la Minja Mal. Llavors, beneït problema, perquè el Barça al davant ara té on triar i remenar, i veurem si en algun moment deixa de fer el quadrat i en posa tres a davant, no? I aquí ja poden entrar dues places. No sé.
A mi si és per jugar
jo el posaria, també.
La Mini i Abde m'estan agradant en el paper que estan fent.
Sí.
És a dir, Abde, que avui n'ha tingut una...
Per l'esquerra, eh?
Sí, per l'esquerra,
sí, sí, sí. N'ha tingut una, que l'ha tret Conan, però era pràcticament el primer gol del partit. I amb la Min, no sé, és jo, tot el que esteu dient. És que em sembla que tampoc se l'ha de frenar si està en un moment en què està tirant avall la porta del primer equip, no? És a dir, sí, tinguem cura, però tampoc frenem-lo més del compte tal com està, perquè és que és un jugador... Hosti, jo, si ha de ser a canvi d'això, m'està bé que hagi marxat Dembélé perquè pugui tenir minuts o perquè pugui aparèixer Lamine, que no vol dir que Dembélé no fos un bon jugador, molt bon jugador i, evidentment, desequilibrant i que en Xavi ha mostrat la seva millor versió. Però jo prefereixo que Xavi s'atreveixi amb Lamine.
A mi m'agradava només la primera part de la frase. A mi m'està bé que hagi marxat Dembélé. Jo amb això ja em quedava.
Sí, després he escoltat les declaracions a la roda de premsa de Xavi, que ha dit que a ell li agrada jugar amb molts jugadors per dins, sí. I això.
Diu, el joc per fora ja el tenim, i per això he portat, per això he fitxat a Gundogan, per millorar el joc per dins.
Sí. Escolta, quan va arribar, era dos homes oberts... I d'això de per dins...
Tot evoluciona la vida. Era res, Solsona, tot evoluciona la vida. No busquis, tot evoluciona la vida.
No, que em sembla bé.
Però va escoltar el dia a la tertúlia, va escoltar el Pichi a la tertúlia i va dir... Alto.
Ep.
Alto.
Així m'agrada.
Que el Pichi l'escolta, el Xavi.
Home, joder, què s'ha de fer?
No, si el Pichi estava dient que avui se tenia que jugar en dos extrems. Se tenia que jugar en dos extrems.
Sempre vas al revés.
Ell sí que seria bon entrenador, veus?
Ja ho era. Va entrenar el Metalurs de Rússia o no sé on.
No, Ucraïna.
Ja ho entera, Pichi?
Ucraïna.
Sí. A veure, dos quarts d'una. Tenim una persona feliç a Girona. A Girona. Bé, n'hi ha moltes de felices, però n'hi ha un que està contentíssim. Miquel Agut, què tal? Bona nit.
Ara. Bona nit.
Bé, Déu-n'hi-do avui, quin espectacle. Tots els gols que el Barça no va poder fer-li al Getafe li heu fet vosaltres al Girona avui?
Tots els gols li hem fet nosaltres i totes les targetes també les han vistes avui.
Doncs mira, no, poca conya. No volia començar per això, però ja que estic al tema. Jo crec que ha condicionat el que va passar l'altre dia al Coliseu amb el Getafe-Barça i l'informe del comitè tècnic d'àrbitres dient que no s'haurien de xiular les mans de Gavi i tot el rebombori que hi ha hagut. Jo crec que ha afectat això d'alguna manera, no? Perquè l'àrbitre comencés a treure targes allà a tort i a dret.
Sí, acabarem per aquí, perquè si no ja començaríem per Bordalàs, però sí que és veritat que jo he tingut la sensació, i ho he dit en antena, i també per això li he formulat la pregunta a Bordalàs, que hi havia una consigna a partir del partit de l'altre dia i de tot el rebombori que hi va haver amb les targetes, amb el joc efectiu, etc etc. Avui el Getafe, a la mitja hora, havia vist tres targetes grogues i Bordalàs, per fer escarafalls a la banda, n'havia vist una altra. És que és inaudit, inaudit.
No, és el món al revés del que vam veure l'altre dia.
Ara que per mi, són targeta les 3 i l'àrbitre ha estat bé, perquè la primera l'ha vista a la tassa al minut 7, però és que és igual que sigui el 7 que el 37 que el 87. Si és falta de targeta, és falta de targeta. I al final, entre la bona feina del Girona i que el Getafe d'alguna manera, entès que potser avui no podia anar tant al límit del reglament com va fer contra el Barça, doncs el partit ha estat una mica menys complicat del que s'esperava a Montilivi, tenint en compte la visita de l'Os que avui passava per l'estadi.
Ara escoltarem aquesta pregunta que li has fet a Bordalàs i el que ha dit sobre això, però va, anem a la part més eufòrica, no? Que han estat els gols, la victòria del Girona, la primera de la temporada, que confirma la bona línia, no? Un cop més d'aquest Girona de Mitchell, empata a un camp complicat com és el Real Arena a Sant Sebastià i avui golejada per estrenar-se a casa contra el Getafe.
Sí, i tampoc no ha estat el millor partit del Girona, evidentment és la segona jornada i encara queden molts partits per davant i s'ha d'acabar de confeccionar la plantilla del tot, etc etc. Però sí que ha estat un Girona reconeixible, d'alguna manera ha fet la sensació que no havien passat 3 mesos com han passat des de l'últim partit a casa a la Lliga, el 28 de maig contra el Betis, i que és un equip que ha guanyat amb una certa autoritat el partit. El Getafe ha tingut alguna ocasió, però més aviat poques, i el Girona ha portat més el pes del partit, i la victòria és justa i merescuda per l'equip de Mitchell. Des d'aquest punt de vista estrictament resultadista, a més, a la pretemporada no s'ha perdut cap partit i a la Lliga se n'ha empatat un i se n'ha perdut un altre, i el Girona és tercer a la classificació, o sigui, equip de Champions de moment per diferència de gols. Vaja, que l'arrencada no pot ser més prometedora, com dic, a l'espera d'acabar de rodonir la plantilla amb algun jugador més, sobretot per entendre'ns un Oriol Romeu.
Molt bé. Què s'ha dit després d'aquesta victòria 3-0, Miquel?
Mitchell, a la sala de premsa, evidentment, estava satisfet.
Estoy muy satisfecho porque es un partido muy difícil. Venían de conseguir un punto contra el Barça. O sea, quiere decir que este equipo es un equipo que trabaja muy bien, que compite espectacular y que es muy difícil de ganar. Pero nosotros es verdad que hemos tenido mucha eficacia y eso también es muy positivo. También es verdad que tener dos delanteros como Estu, como Arten, pues a veces pues te da también la posibilidad de que la primera que tengas la enchufa y te abre mucho más el partido.
Ara que Mitchell l'esmentava, Estuani ha fet dos gols a la Lliga amb el Girona en les 7 temporades, comptant aquesta, que en forma part, ha fet 116 gols a la Lliga, mitjana de 16 gols per temporada, 16 i escaig. O sigui que són números extraordinaris del davanter uruguaià que avui a la segona part ha liquidat el partit amb dos gols, tot i el 3-0 final, però un partit, segons el tècnic, que no ha estat gens fàcil.
El partido ha sido muy complicado, tenemos que seguir mejorando porque el rival en lo suyo también nos ha superado, entonces hay veces que no vas a tener el acierto que hemos tenido hoy, la eficacia, que ha sido muy, 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 muy importante y tenemos que seguir generando más.
O sigui que Mitchell ha acabat content, però també d'aquella manera perquè creu que en els duels físics el Getafe ha acabat guanyant i que el seu equip se n'hauria d'haver endut algun altre i que des d'aquest punt de vista hauria de millorar. Ara, si alguna cosa, a banda del resultat, l'ha fet content, és deixar la porteria a zero. La temporada passada van fer falta 20 partits contra el València a casa, victòria per 1-0, per deixar la porteria a zero sense encaixar cap gol. A la segona jornada d'aquesta temporada ja has fet els deures.
Estoy muy contento también con la portería cero. La temporada pasada, jornada 20, primera portería cero. Este año en la jornada 2, quiere decir que hemos dado un pasito ahí y seguimos siendo nosotros mismos, pero también tenemos un poco de mentalidad defensiva en ciertos aspectos que nos vienen muy bien. Tenemos que crecer a partir de esto, de esta portería cero hay que crecer.
Abandonem momentàniament la sala de premsa, anem a la zona mixta. Avui declaracions de Miguel Gutiérrez, autor de les assistències dels gols d'Estuani. La primera molt bona, la segona que ha comptat amb la complicitat del porter David Soria. El lateral esquerre madrileny, que la temporada passada ja defensava la samarreta del Girona, explicava quin és el sostre que veu a l'equip aquesta temporada.
Tenemos que ir partido a partido, creo que tenemos que centrarnos en el Sevilla ahora, estamos haciendo las cosas bien y creo que tenemos un equipazo y grandes jugadores para poder hacer grandes cosas, pero bueno, poco a poco y partido a partido.
Doncs manual del xolismo per Miguel Gutiérrez, tot s'encomana allà a Madrid, però al final sí, partit a partit i aviam què és el que passa. Això és el que s'ha dit del partit des de l'òptica gironina. Aleix.
Dissabte, Sevilla-Girona, bon partit sí. També la pròxima jornada. Vilajoana, què t'ha semblat el Girona? Què et sembla aquest inici de temporada? Fa molt bona pinta un altre cop, no? El projecte, aquest nou projecte de Mitchell i de Quique Càrcel.
Molt, molt seriós, segueix tenint molt clar el que ha de fer, a més, amb molt poca complaença, és a dir, Mitchell, tot i guanyar 3-0, sembla que no acaba satisfet del tot, si el que veu, a part del resultat, no és el que li agrada, i això diu molt. Això diu molt perquè implica una exigència constant, diària, i així és com els equips creixen. Si t'adorms, si et penses que ja has fet la feina i et deixes anar, normalment ho acabes pagant. I a més, bueno, tens l'incombustible Estuani, que en aquest tipus de partits, que són poc fluids, t'acaba desencallant i marcant dos gols que et donen la tranquil·litat. De moment, jo el Girona el veig molt bé i molt, molt tranquil i sabent perfectament el que ha de fer.
Mm. Pichi?
Bé, sí, la veritat que donades les baixes que ha tingut l'equip i això es podia ressentir molt, però ha fet una línia molt bona, no? Una línia, si fa o no fa, com la l'any passat, i se retroba Estuani amb els gols, una mica fent del qui era el nou del Terri Castellanos, i la veritat que pinta bé, però bueno, haurem d'esperar més partits.
Mm. Ara estava mirant la classificació, clar, com deia el Miquel, porteria zero, no, pel Girona avui, és veritat, però l'únic equip que després de dues jornades encara no ha rebut cap gol és el Barça. L'únic equip de primera, Tota la resta d'equips, com a mínim, han rebut un gol després de dues jornades. És cert que el Rayo va deixar la porteria zero a la jornada 1, i encara té un 0 en el casiller de gols encaixats. Però clar, el Rayo juga demà, eh? Però amb dues jornades disputades, de moment només Barça, porteria 0 les dues jornades, i veurem si demà el Rayo també manté la porteria 0.
Deixa'm dir una cosa, sí. Del Girona. Jo crec que el més important del Girona és que l'equip està jugant jo diria que de la mateixa manera, ha començat molt bé, però el preocupant era saber si aquesta peça d'Oriol Romeu el Girona la notaria, perquè no ha arribat ningú, de moment, o sigui, un jugador específic d'aquesta posició, com entenem Oriol Romeu, i en canvi, amb Aleix García i Angel, doncs està complint perfectament a la perfecció el que està demanant Mitchell, amb Martín i companyia, no? Doncs jo crec que és un gran mèrit, i això és el mèrit és d'un funcionament d'equip que treballen tots i saben tots el que juguen, independentment de les peces que tinguis. Però si a sobre tens peces bones, doncs molt millor, no? I a mi aquesta baixa d'Oriol Romeu jo pensava que es notaria molt, i de moment jo no noto que el trobin a faltar gaire.
I que continuï així. De Bordalàs ens queda. A veure, això que dèiem. Què li has preguntat, Miquel?
No, a Bordalàs, clar, el que passa que Bordalàs ha començat la roda de premsa doncs dient que havien tingut alguna errada, que havia facilitat el resultat pel Girona, etc etc. Però, clar, jo pensava, no sé, no, tenint en compte d'on venim, no? que és el partit del Barça i tot l'enrenou que hi ha hagut, avui a la mitja hora tenien tres targetes grogues i ell n'havia vist una. I llavors, doncs, li he preguntat si creia que encara, d'alguna manera, el partit d'avui, l'arbitratge era una resta saca, no?, del que havia passat contra el Barça, que si aquell partit i tot el que se n'havia dit havia condicionat d'alguna manera l'arbitratge d'avui. La resposta de Bordalàs ha estat aquesta.
No, yo no voy a hablar de eso porque no debo, en primer lugar, pero creo que nos sacan tarjetas por todo. De las cuatro primeras tarjetas amarillas, solo la de Gené me ha parecido tarjetas. Entonces, si nos sacan tarjetas por todo, no creo que no se nos está juzgando de la misma manera. Estoy de acuerdo en que todo el ruido que ha habido de alguna manera ha influido, ¿no? Y con esto no quiero juzgar la buena voluntad y el comportamiento del árbitro, ¿no? Que siempre, pero ha habido tanto ruido, tanto victimismo, que creo que de alguna manera sí que ha podido influir.
No voy a decir nada, pero y después ha comenzado a plorar como no se había visto en molt de temps.
No, que los árbitros hacen su trabajo,
sí,
no hay
pero
creo que ha influido.
Bé, és que és donar-li la volta a la truita, no? Vilajoana, increïble el que fa Bordalàs.
Home, ho hem vist tantes vegades en el món del futbol. Si tiréssim d'hemeroteca, jo crec que pocs entrenadors, pocs jugadors, pocs dels participants i dels actors que estan immersos en aquest món del futbol, trobaries que tinguessin, com a mínim, un discurs absolutament coherent en funció de si han perdut, han guanyat, els han tret tres targetes a la primera falta, a la segona, és a dir, bueno, forma... Vull dir, no em sorprèn. És a dir, a veure, és evident que... És a dir, queixar-se és gratuït, i llavors... Bueno, com que no saps si et sortirà bé malament, doncs, bueno, doncs provo, no? I em queixo, i queixo, i dic, i potser...
Li teniu mania, home, Bordalàs, li teniu mania.
No.
Al contrari, jo ho dic en complaença una miqueta, vull dir que l'entenc perfectament, vull dir, és relativament normal que ho faci, m'explico? És així.
Però perdona, Miquel, eren targeta, no?
Per mi eren targeta, clar, la de Gené una mica més i s'emporta un braç d'Ivan Martín i llavors, clar, aquella li ha semblat targeta. Les altres, com que no hi havia sang, potser no, però a mi em fa l'efecte que era... Home, és veritat, vull dir, són targetes clares, és que són targetes clares, hi ha més o menys intenció, però són targetes clares, el que passa que, esclar, amb el barem de Bordalàs, doncs ja ho sabem. Però jo també crec que el partit contra el Barça, des d'aquest punt de vista, el Girona li ha anat bé, sí. Perquè si el Girona hagués jugat abans de jugar contra el Barça, potser avui el criteri arbitral no hauria estat tan prim mirat amb les targetes amb el Getafe, no? I crec que des d'aquest punt de vista el Girona, que s'ha endut la victòria merescudament, també se n'ha beneficiat.
Està finet, l'agut també, Pichi, en aquest inici de temporada.
No, però és cert, jo crec que això condiciona, vull dir, és que no tot el rebombori del primer partit a Getafe, home, obligatòriament els àrbitres han de tenir certa cura, no?, en aquest sentit. I si jugadors com el... com el lateral...
Damián.
Veu després de fer 72.000 faltes, veu la primera targeta al minut 80 i pico, doncs sí, jo sí. Crec que els àrbitres tenen l'obligació de conèixer a tots i cadascun dels jugadors de la Lliga Espanyola. Com actuen, si són conflictius, si no. De la mateixa manera, jo recordo l'època... Bueno, Dani se'n recordarà, l'Atlètic de Madrid tenia un extremet, Rubio, que caia a l'àrea amb una facilitat pasmosa. I jo, si fos àrbitre, com no el mate, no li pito penal. Perquè sé que hi ha un percentatge molt alt de que m'equivoque, no? De que m'hagi enganyat.
Molt bé, Miquel.
Els àrbitres tenen l'obligació de conèixer els jugadors.
Bueno, en principi es preparen els partits, però amb Damián no ho van fer gaire bé l'altre dia.
El que més coneixia els jugadors era Mateo Laoz.
Sí. No? Clar, però al final...
Que et deia, què tal, com està la família, Miquel?
Coneixia la vida externa.
La privada.
No, va, però Mateo, quan sortia a escalfar-se, clar, Montilivi és un camp petit, la gent li deia, Mateo, i el saludava encantat de la vida, clar, sí, sí. Perquè ell això li encantava, aquest tipus de tracte. Però vaja, jo estic d'acord que tant jugadors com tècnics, com tothom, han de conèixer el criteri dels àrbitres, i que si t'arbitra un àrbitre tipus Mateo Laoz, doncs ja saps que no hi haurà faltes i que no les busques si no són molt clares, i clar, si tu ets àrbitre i arbitres un equip com el Getafe, doncs saps que hi haurà trash-talking, per dir-ho d'alguna manera.
Has d'estar preparat, i tant. Molt bé, Miquel, a passar-ho bé aquesta setmana i a Sevilla a veure què fa el Girona, al Pizjuán la setmana que ve.
La temporada passada 0-2, una de les quatre úniques porteries a 0. Aviam si es repeteix la història. El Sevilla immers en un mercat de fitxatges una mica boig, també. O sigui que aviam quin Sevilla es troba al Girona. Demà el Sevilla juga al camp de l'Alavés a 7:45, si no m'equivoco.
Sí.
O sigui que serà un partit que haurem d'anar també fent-hi un cop d'ull, actualitzant durant la tarda, que no hi hagi cap novetat.
Demà n'estem pendents. Gràcies, Miquel. Una abraçada.
Una abraçada, adéu.
Adéu. 3:45, ara us deixo marxar. Abans, però, anirem a Miami, perquè aquesta matinada Messi ha guanyat el primer títol amb l'Inter Miami. Sometimes you gotta bleed to know that you're bleeding on Messi around Zimmerman. Messi! He is inimitable! And he is inevitable! And Inter Miami lead 1-0 in the League's Cup final! Keeper versus keeper in round 11. Doncs això, l'Inter Miami ha guanyat la Leagues Cup als penals, amb aquesta narració que feia de l'últim penal que ha xutat el porter i que ha aturat, no? Hi ha hagut penals entre porters, i el de l'Inter Miami l'ha marcat, i en canvi el del Nashville no l'ha marcat. El partit ha acabat amb 1-1 i Messi ha fet un golaç. El gol de l'Inter Miami ha estat de Messi, i després als penals, insisteixo, Messi també ha marcat el seu, Busquets ha marcat el seu, i els porters han decidit en el llançament de penals. Tenim en línia el nostre home a Miami, el Nacho García. Hola, Nacho.
Hola, Leis, buena nit.
¿Qué tal? Buena nit, buenas noches. Bueno, ya tiene el primero Messi, ¿no? La Leagues Cup.
El primero, sí, señor. Bueno, era algo que todos podíamos prever, pero había que culminarlo, ¿no? Y la verdad que le dieron ese toque de emoción, de suspense, ¿no? Que anteriormente habíamos visto, sobre todo también el partido de Dallas, que también fue fuera de casa, pero yo creo que este de Nashville es el partido más complejo al que se ha medido este Inter Miami de Leo Messi, ¿no? Porque, bueno, si bien es verdad que en algún momento sí que el público se entregó a Messi, la mayoría de los minutos animaron a los suyos, cosa que puede parecer normal, pero no lo es tanto cuando Messi es el que visita al equipo local en este caso. Y fue un partido muy complejo en lo futbolístico para Inter Miami. Estamos hablando de un equipo que ahora mismo está en la zona alta de la conferencia este, que es la misma que ocupa Inter Miami. Y como hemos hablado otras veces anteriormente, ¿recuerdas? Yo creo que una cosa es la Leagues Cup y otra cosa es la MLS. La MLS cuando ya arranque, que ya arranca este fin de semana, pero arrancará la semana que viene para Inter Miami cuando pase la final, ya verán realmente lo que es el nivel de MLS. No es un nivel de la Liga ni de la Premier, pero tampoco es un nivel flojo como el que hemos podido notar en la Leagues Cup. Así que bueno, fue un partido complicado, al final lo sacaron. Y en los penaltis, efectivamente, lo cual me hace mucho de pensar, ¿no? Porque no sé si vosotros, si fuerais los entrenadores y tuvierais un jugador que se llama Pánico, ¿te pondríais a tirar el penalti o no?
Yo creo que no. Yo creo que no, ¿eh? No lo pusiera. Y lo ha puesto.
Sí, bueno, era el portero, con lo cual ya era el penalti número 11, no tenía más remedio que poner a lanzar, pero estaba claro, ¿no? Que si en algún momento iban a fallar era cuando Pánico fuera al punto de penalti.
Así fue. Oye, en Estados Unidos tenéis muchísima actividad, está a punto de ganar el Masters 1000 de Cincinnati, Carlos Alcaraz, en la final contra Djokovic, ara mateix. Alcaraz ha guanyat 7-5 al primer set, 6-6, estem al tie-break en el segon set, i ara mateix servint Djokovic perquè si fa el punt Alcaraz es proclama campió. Doncs mira, no, ha salvat la bola de partit Djokovic. empatats també a 6 punts en aquest tiebreak del, del segon set. Canviaran de pista, bé, de zona de pista, de costat de pista, i per tant seguirà aquest tiebreak. Ara cantem al final, a veure si Alcaraz és campió o si Djokovic guanya aquest segon set.
No van a 3 sets?
Sí, ens anarem al tercer, ja veurem. Si guanya Djokovic, ens anarem al tercer set, sí, sí. Oye, volviendo a lo del título de Messi, que por cierto es el 44, ¿no? Igual a Dani Alves, jugador de la historia con más títulos, Leo Messi ya. ¿Ha habido mucho impacto? ¿Está habiendo mucho impacto de este debut, de estas primeras semanas de Messi y ahora del título, Nacho?
Sí, 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 muchísimo. A ver, yo creo que tenemos que dividir, ¿no? Una cosa es lo que es a nivel local, a nivel Miami. Por supuesto, no hace falta ni que te comente. Esto es un terremoto, es un tsunami. Desde que llegó Leo Messi, es un poco la, bueno, la guinda al pastel, ¿no? Del mes que llevamos, porque realmente, si echas la vista atrás, no hace ni un mes que debutó Leo Messi. Sí, hace un poquito más de un mes que fue presentado, pero hace un mes menos de un día que fue presentado. Con lo cual, esto es un poco, en tiempo récord, la guinda al pastel. Y sí, a nivel local, lo que es Miami, ha tenido muchísima repercusión. A nivel nacional, lo que es todos los Estados Unidos, pues evidentemente también, pero bueno, al final estamos en domingo, esto fue un sábado, en domingo ya está la NFL en pretemporada, está jugando Estados Unidos de baloncesto, es decir, se camufla un poco, ¿no?, entre todo lo demás, pero yo le di bastante presencia a nivel de lo que me ha parecido en cuanto a los medios de comunicación de aquí, sobre todo digitales y demás, lo ha tenido, ¿no? Pero bueno, esto irá a más, seguramente irá a más. Yo quiero recordar que ahora arranca de nuevo la MLS y arranca un reto que me parece mucho más apasionante que el que hemos visto hasta ahora, porque esto al final era una competición que empezaban de cero, pero es que ahora esta de la MLS, que quedan 12 jornadas, la empiezan desde menos 10, ¿no? O sea, tienen que remar y remar y remar para llegar a los puestos de playoff, que no descarto que lo consigan, y ahí es donde realmente está la épica, ¿no? En sí, meterse en unos playoffs, y una vez ahí, pues ¿por qué no? Pensar en cualquier cosa. De hecho, te digo más, esta semana, el miércoles, juegan semifinales de la US Open Cup, que sería un poco así como la Copa del Rey o la Copa de Estados Unidos, donde juegan también equipos amateurs, pero están en semifinales contra Cincinnati, que es el mejor equipo ahora mismo del este, y fíjate, después de ganar un título, pues 3 días después pueden conseguir meterse en una segunda final. La verdad que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero si consiguen, por ejemplo, pasar esta fase, llegar a la final de la US Cup, estamos hablando de un equipo que en cuestión de 3-4 meses se puede plantar con 3 títulos, un equipo que nunca había ganado ninguno, o sea que ahora es cuando realmente yo creo que empieza, esto era un poco la carta de presentación, y ahora es cuando empieza, bueno, pues el construir la leyenda poco a poco, ¿no? Del propio Inter Miami y por supuesto de Leo Messi.
Pues mira, ahora a 2 partits també una altra vegada de guanyar un altre títol Leo Messi amb aquesta US Cup, i després la MLS amb aquest repte que, no, que remuntar 10 punts i ficar-se en un playoff, jo el veig molt difícil, però veurem què passa, ho anirem seguint amb el Nacho García des de Miami. Muy bien, Nacho, ya ahora empieza el US Open, o sea que imagínate de tenis.
Sí, hay que estar atentos, a ver si repite Carlos Alcaraz, ¿no? Me quedé pendiente de que me vayáis actualizando el resultado, porque estoy en la calle y no lo puedo ver.
Pues mira, ahora es punto de sí. Set, punto de set para Djokovic, que forzaría el tercero, o sea que está la cosa igualadísima, no, hasta ser un partidas, al Masters 1000 de Cincinnati, que puede ser la previa de lo que veremos en unos días en Flushing Meadows, ¿no?, en el US Open. Luego te contamos.
Claro,
el
US Open se va a encontrar con Djokovic, lo cual en los años anteriores, por el tema de pandemia y demás, no lo tuvo, así que ese es uno de los principales obstáculos que tendrá por el camino.
Sin duda, sin duda. Nacho, un placer, como siempre, vamos hablando.
Igual, cuando queráis, un abrazo.
Vinga, adeu-siau. Nacho García, en directe des de Miami, explicant-nos aquest títol que ha aconseguit Leo Messi amb l'Inter Miami. Us deixaré marxar, Solsona, Vilajoana i Pichi, abans, però a veure si cantem el que passi en aquest Alcaraz Djokovic, que ara està emocionantíssim.
Està l'últim punt, eh?
Sí, sí, està sent un intercanvi ara mateix de cops espectaculars. 8-7 per Djokovic en el tiebreak del segon set. I si falla el Alcaraz, que acaba de fallar, hi haurà tercer set. Per tant, això se n'anirà més enllà de la 1.
Encara arribarem a casa.
Final. Encara arribaràs a casa i veuràs el tercer set. Guanya Djokovic, patint moltíssim el segon set, el tiebreak. Per tant, 7-5, 6-7 ara per Djokovic. De seguida arrenca el tercer i definitiu set d'aquest Master 1000 de Cincinnati. Res, que Messi ja en té un altre al serró. Pichi, Vilajoana, aquest no es cansa de guanyar.
No. Sí, cert. I més que en tindrà, suposo.
Sí, ja ho veurem. Moltes gràcies per venir. Espero que hagueu passat un bon diumenge. No?
Sí.
Està bé, no?
Sí, sí, home, ha estat bé. Ha guanyat el Barça, ha guanyat el Girona.
I ha guanyat l'Espanyol. Sí, senyor. Gran Pere Milla, m'agrada molt Pere Milla. Heu fet un gran fitxatge aquí. No, heu fet un gran fitxatge. Ja esteu tercers, no? He vist?
Saragossa i Andorra, els únics que han fet 6 de 6.
No és com comença,
i l'Espanyol, el tercer amb 4, ja.
Ja, el tercer jugues a fase el play-off, eh? No.
La setmana que ve, Mirandés Espanyol. Endavant, cap a Anduba. Una abraçada, Dani.
Vinga,
gràcies,
bona
Pichi, nit. La Joan, una abraçada.
Gràcies, una abraçada.
Adéu, bona nit. Una pausa i rematem el Tu diràs, parlant una mica de motociclisme. Avui hem tingut Gran Premi d'Àustria, no ha anat massa bé. Pels catalans, ara ens ho explica el Quim Salvador.
RAC 1. Dona suport al Team Total Energies en l'esdeveniment ciclista més gran d'Espanya. Som-hi, Total Energies, la companyia multienergies que comparteix la teva passió per l'esport.
Dona la volta a Catalunya a través de 6 vins amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Ugues de Batlle, Picapoll Blanc de Celler Monobert, Nuestra Senyora del Portal del Celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, Vora la Mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. 3 vins negres i 3 blancs ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1.
A veure, hi són totes? Va, que arrenquem, sergent Budio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però Angelines calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mare. A més, si tot no me les toqueu, eh? Qui té l'adreça als apartaments? Marc Mala, Ana Lárcia.
Sí, 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 es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, espera, que tinc el telèfon al Molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, que passats amb la piloteta.
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som u. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Som u. GT RAC 1.
Avui hem tingut Gran Premi d'Àustria, escenari d'una autèntica exhibició del vigent campió de MotoGP, Pecco Bagnaia. Va guanyar ahir a l'esprint i avui també ho ha fet a la cursa, amb una gran autoritat, oi? Quim Salvador, bona nit.
Bona nit, Aleix. Tenia la pole, ha liderat tota la cursa i ha arribat a meta amb més de 5 segons de marge sobre Brad Binder, que és el que ha arribat segon. Pecco Bagnaia, de fet, ha arrasat en aquest Gran Premi d'Àustria. Victòries a l'esprint i a la cursa, liderant totes les voltes i fent la volta ràpida a totes dues. Avui tenia clar que era tan superior que després ha explicat a Dazón que ha sortit amb la premissa de no prendre riscos.
Era muy importante ser tranquilos y no arriesgarse con nada, pero de verdad estoy muy contento. Es el weekend donde hemos hecho el mejor trabajo, pienso, porque hemos hecho una gran salida otra vez, una buena primera vuelta y estoy muy contento.
El campió ja suma 9 victòries enguany, 5 en Gran Premi i 4 a l'esprint, i lidera la general amb 62 punts més que Jorge Martín, que avui, penalitzat per una volta llarga pels incidents de l'esprint d'ahir, només ha pogut ser setè. Falta encara mig mundial, 10 curses, 370 punts en joc, i per això, malgrat que ara mateix no es veu ningú amb capacitat per disputar-li el títol, Bagnaia manté un discurs prudent.
Todavía es difícil. Lo es que verdad es que nosotros somos siempre lo que estamos luchando con. Somos bastante la constante delante y es algo que quiero, que es mi objetivo. Quiero siempre estar delante, quiero siempre luchar para ganar. No será fácil siempre, pero... Si seguimos trabajando así, pienso que se podrá luchar siempre para las primeras dos o tres posiciones y será muy importante cuando será más difícil estar contento con un quinto o una quinta posición.
Ja m'ha explicat que Binder ha estat segon i Marco Bezzecchi tercer. També és tercer a la general, a 68 punts de Bagnaia i a 6 de Jorge Martín.
Així ha anat a la part alta. El millor dels catalans, Quim, un altre cop, Àlex Márquez.
Sí, ha acabat cinquè després de lluitar una bona estona amb els dos pilots del Muni BR46, Marco Bezzecchi i Luca Marini, pel tercer graó del podi.
Mi cabeza solo veía Binder y ese era el objetivo. Sabía que tenía que cuidar el neumático, pero en ese momento digo, si lo cojo, ahí podré guardar el neumático. Si me quedo aquí solo, lo voy a gastar igual. Así que ahí he empujado un pelín demasiado. Ese de mi objetivo era Binder. Al final no he podido coger y he usado demasiado el neumático de atrás y tanto Bezzecchi como Marini Pellegrini, pues estando detrás, han guardado mucho neumático. Y al final, pues me he dado cuenta de que después del final se me haría larga, pero he intentado defenderme de la mejor manera, a ver si ellos cometían un error. Así que no contento, porque me hubiera gustado estar en el podio, pero satisfecho porque he dado mi 100%.
Maverick Viñales ha estat 6è, Aleix Espargaró 9è i Marc Márquez 12è a 23 segons del guanyador. És la primera cursa de diumenge que acaba aquest any Marc Márquez, és la 6ª que ha disputat, i continua, com ja vam veure fa dues setmanes a Silverstone, en mode pilot de proves. Les premisses són evitar caigudes i acumular quilòmetres. Fa mal als ulls veure Marc Márquez córrer així, ell mateix ha reconegut a DAZN que li costa gestionar aquesta situació.
Cuando estás tan lejos de los de delante, es muy fácil entrar en una espiral negativa en todo momento y sí que en muchos momentos del fin de semana tiendo a ir a esa espiral a veces, pero bueno, toda la gente de alrededor mío me ayuda a salir de eso y seguir probando y seguir con la motivación, y es lo que he hecho este fin de semana. En el warm-up, cuando paras de ves último que no podía, pues luego en caliente reaccionas de una manera, luego en frío pues ya dices, bueno, va, si hemos probado una cosa, intentaremos en carrera darle la vuelta, y es lo que hemos hecho. Así que